Scala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Una tercera part de l'energia de Port Aventura es cobrirà amb una gran planta fotovoltaica a partir de la primavera que ve. Serà la planta d'energia solar més gran d'Europa en un resort d'oci. El parc invertirà 6 milions d'euros en unes instal·lacions d'una extensió equivalent a 14 camps de futbol que generaran una bona part de l'energia elèctrica que consumeix. La planta fotovoltaica tindrà 100.000 metres quadrats amb 22.000 panells que s'instal·laran en uns terrenys annexos al complex d'oci. És la instal·lació d'autoconsum solar més gran d'un parc d'oci europeu amb una potència instal·lada de 8,5 megawatts. La inversió permetrà satisfer fins a un terç de l'energia elèctrica que necessiten les instal·lacions cada dia i estalviarà l'emissió de 4.000 tones anuals de CO2. Aquesta inversió forma part dels projectes de reducció de consum i de transició energètica i té la finalitat de mantenir el lideratge del resort en matèria de sostenibilitat entre les principals destinacions turístiques europees, segons ha explicat fons de la direcció de Port Aventura. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Mollet limitarà la velocitat dels carrers de la ciutat a zona 30 a partir de l'1 de gener de 2020. Així ho ha manifestat l'equip de govern municipal. L'anunci s'ha fet en el decurs de la presentació del Pla Municipal 2019-2023. Ràdio Mollet, Emma Balea.
Bona tarda. L'alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha anunciat que a partir de l'1 de gener de 2020 la pregunta que s'haurà de fer a Mollet del Vallès és quins carrers de la ciutat no són limitats a zona 30 i no a l'inrevés. Josep Monràs.
El gener seran 30. Ciutat 30. Segurament hi ha algun carrer molt concret de la ciutat, però serà a l'inrevés. És a dir, no, el criteri que he traspassat als tècnics municipals, és a dir, no és tant veure quin carrer transformem en 30, sinó quin carrer no ha de ser 30. Crec que el matís, almenys per mi, és important i és rellevant. Per tant, no és dir, no agafeu el nom del carrer, és igual. Àngel Guimerà, Berenguer Tercer, és igual. Els noms Pompeu Fabra, és igual. Els noms que voleu. No, aquests farem 30. No. Veiem quins carrers, per la seva pròpia circulació i la dinàmica de mobilitat de la ciutat, no han de ser 30. La resta, 30.
Aquesta és una de les més de 340 propostes i actuacions que el govern municipal de Mollet del Vallès ha presentat per aquest nou mandat. El consistori ha obert un procés participatiu per poder recollir en aquest pla les propostes que pugui fer la ciutadania. El procés participatiu està obert fins al dia 31 d'octubre.
I l'exposició d'olis i linogravats de Ramon Bofill, 1 d'octubre de 2017, s'inaugura aquest vespre a la Fundació Maurí de la Garriga. La mostra representa la visió singular d'aquest veterà i prolífic granollers. Ràdio Silenci, Eduard Mas.
Bona tarda. L'exposició de Ramon Bofill és un al·legat a favor de la llibertat creativa i d'expressió i representa la visió de l'artista sobre la jornada en què es va celebrar el referèndum. Un oli mural de 4 metres de llarg n'és la vocació més espectacular, denunciant la violència policial. L'exposició es completa amb una sèrie de linogravats sobre la mateixa temàtica. Un dels membres de la Fundació, Albert Benzacrí, reivindica la cultura com a mitjà de denúncia.
Des de la Fundació Maurí, com a entitat cultural, doncs creiem que la cultura també és un mitjà per denunciar, per mostrar doncs, la creativitat dels nostres artistes, i en aquest cas doncs, un artista tan proper com el Ramon Bofill.
L'exposició 1 d'octubre de 2017 s'inaugura avui a les 8 del vespre i es podrà visitar a la Fundació Maurí, al número 17 del carrer Cardedeu, de l'11 d'octubre al 10 de novembre.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquest cap de setmana promet ser intens, molt intens. Segurament serà un d'aquells caps de setmana en què sentirem aquella cosa de carai, como sois los nacionalistas, hombre, que es que os enerváis por cualquier cosa. El lunes saldrá la sentencia y ya la liaréis. Però, mentretant, demà traurem els tancs, els avions, la cabra, les divisions, els missils, els fusells i fins i tot aquell material que ni tan sols tenim pagat. Vull recordar que el desfile de les Forces Armades del 12 d'octubre els darrers anys s'ha caracteritzat per haver de demanar els tancs a Alemanya perquè els que tenen comprats encara no els hi havien servit, perquè no els havien acabat de pagar, i per tant per poder-los ensenyar en tenien uns com de vehicle de substitució, perquè ens entenguem. Els alemanys els deixaven, els logotipàvem, els fèiem a passejar per allà a la Castellana i després els tornàvem al seu propietari. Era com tanques de renting, o de mentre se't pinten el cotxe al planxista, doncs que te'n deixen un perquè vagis tirant. Doncs aquests són els que després diran, hombre, és que de verdad, com us gusten les banderes i les fronteres i el separar. Tot just després de tota aquella mena de parafernàlia caríssima, de dispendi absolutament innecessari, per cert, transmès per televisió, i aquella gent que critica tant el que fa la televisió d'aquí, doncs també ens hauríem de fixar el que fa la televisió d'allà, que ara fa una setmana transmetia toros, també. Vull dir que al final tots acaben fent el mateix. El que passa que alguns ho fem per reivindicació, alguns ho fem per sentiment i altres ho fan per, bueno, també per reivindicació i sentiment, però des d'una situació de superioritat. És una mica allò dels castellers de Vilafranca a la NBA. Aquí ho sobredimensionem, els castellers a la NBA. Bueno, un descans de la NBA, en lloc de treure uns senyors que salten amb una cama elàstica i fan cistelles, han sortit els castellers. Aquest és el context. I els altres també ho sobredimensionen. Hombre, és que han sacat una estelada, què tal? Bueno, a veure, han sacat una estelada en un partit de pretemporada. Vull que, a veure, que és que al final jo crec que tenim ganes tots aquí de fer bullir l'olla i com que ens avorrim, de vegades la fem bullir amb les coses intrascendents, perquè les transcendents estan allà, encara, tancades, engarjolades i a punt de que els engarjolin un quants més. Aquestes són les transcendents. Nosaltres avui parlem de moltes coses transcendents, algunes d'elles, de fet, totes relacionades amb el mar, i ho farem des d'ara i fins les 6 en punt de la tarda, en aquest programa que es diu El Far i que fem conjuntament una pila de gent que ara anomenaré, que són en Juanjo López i en David Valverde, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda. Ens acompanyeu?
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Núvols a la costa, a inversió tèrmica a la muntanya i aquí doncs, pendents de com anirà el cap de setmana, de si plourà o no plourà. De fet, qui té totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya és en Sergi Gallego. L'escoltem. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui, els pròxims dies, el cel estarà ennuvolat per núvols baixos al litoral i al prelitoral que no acabaran de marxar. Avui al vespre augmentaran i seran més abundants i compactes a la nit. A la resta del territori predominarà el cel serè o poc ennuvolat en conjunt, si bé també al vespre arribaran alguns núvols alts i alguns de mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat en general. Aquests núvols estan associats a la pertorbació que ha de creuar demà dissabte d'oest a est i que pot deixar alguna precipitació feble fins a migdia a qualsevol punt. A partir de llavors la nuvolositat minvarà, però romandran, com dèiem, alguns núvols baixos al litoral i al prelitoral, així com al Pirineu. Pel que fa a la temperatura, no patirà canvis importants. Demà, amb l'arribada de la pertorbació i la nuvolositat, baixarà lleugerament, però de nou diumenge tornarà a pujar. En general, voltarà entre 21 i 26 graus al Pirineu i al litoral i entre 23 i 28 graus a la resta del territori. Per la seva banda, el vent bufarà entre fluix i moderat de component sud-oest, més reforçat al sector central del litoral amb algunes ratxes fortes. A la nit s'imposarà al sud-oest amb l'arribada de la pertorbació i hi haurà cops forts a la Costa Brava. La situació marítima no patirà canvis importants de cara al cap de setmana. Predominarà la maror a tota la costa catalana amb alguna àrea de forta maror. A més, hi haurà lluviera mar de fons del sud. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Sergi Gallego. Fins dilluns, que passis un molt bon cap de setmana per Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
Què tal, Isabel González? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Bé,
sí?
De divendres.
Avui, a més, un divendres, una setmana...
Una setmana llargueta.
Molt llargueta.
Llargueta.
Perquè, a més, ens ha canviat mitja setmana a la meitat.
Exacte.
I,
no, venim amb, ja amb les piles que,
sí,
que gairebé no en queden.
Justeta,
però vaja.
Justetes. Les suficients com per arribar a les 6 de la tarda, segur, això ja
sí,
podeu comptar.
Sí, home, sí, tant.
I amb ganes d'explicar-vos que avui l'Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, ha marxat cap a Copenhague i ha participat en una cimera mundial de ciutats contra el canvi climàtic.
Doncs sí, i durant el discurs l'alcaldessa ha posat sobre la taula diversos aspectes relacionats amb l'emergència climàtica. Com quins? Doncs mira, d'una banda ha reiterat la necessitat de donar resposta, diu, clara i ràpida al dièsel per tal de posar-li fi. I de l'altra també ha parlat de limitar els vols en trajectes curts. En aquest sentit, en el dels vols en trajectes curts, ha especificat que hi ha alternatives en tren que es podrien utilitzar en aquests casos de trajectes menors en vols. Colau també ha referenciat els plàstics d'un sol ús, reiterant la necessitat d'eliminar-los, sobretot pel que fa a l'embalatge d'aliments, ja que estan contribuint, ha dit, a enverinar el mar. En aquest sentit, ha demanat un canvi de model en la indústria agroalimentària i ha recordat que són els estats els que tenen la capacitat legislativa per tal de canviar les regles del joc global. Durant la cimera, totes les ciutats participants han reivindicat el seu paper com a part de la solució contra aquesta emergència climàtica, però han recordat que no poden ser part de la solució si els estats no els hi donen més competències i recursos. Per tant, també ha tingut una part reivindicativa per part de les ciutats. Aquesta trobada ha servit també per tirar endavant dues declaracions, una que han signat Barcelona, París i Los Angeles per avançar cap a ciutats amb un aire més net i una altra per a un canvi en la producció i el consum alimentari.
Doncs en tot cas, aquí tothom la responsabilitat cap a una altra.
Bé, en aquest cas, les ciutats, però, han demanat més competències per tal de formar part d'aquesta solució, d'aquest canvi contra l'emergència climàtica. Hi ha voluntat. Bé. Una altra cosa és el que es faci. Però
doncs a veure si aquesta voluntat s'implementa, es fa realitat. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
Adéu. Clau de sostenibilitat, els treballadors del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter han plantat 4.500 julls de platja a les dunes de la platera de l'Estartit. Cristina.
L'objectiu del projecte és la fixació de sorra a l'espai de les dunes que s'estan recuperant. El parc va iniciar un programa europeu el 2015, el projecte Life Platera, per intentar consolidar el sistema de dunes a dia. I les accions que s'han iniciat aquesta setmana en són una continuació. S'han plantat 4.000 exemplars de jull de platja per fixar les dunes de la zona de la platera de l'Estartit i en els pròxims 15 dies els gestors de l'espai protegit plantaran els 500 exemplars restants. La recuperació de les dunes es basa en tres fases. Una primera de retenció de sorra mitjançant trampes que ajuden a iniciar noves formes de duna. La segona és la que s'està duent a terme aquesta setmana plantant julls per afavorir la consolidació de la sorra. I la darrera és la gestió de l'espai per assegurar la conservació i protecció de les dunes. Aquest procés acaba produint sistemes més resistents als temporals i a més conserven les plantes autòctones, ja que els julls de platja que s'han plantat són fruit de llavors recol·lectades pels mateixos tècnics del Parc Natural, provenients de les mateixes dunes i germinades en un viver de la zona fins a obtenir un tamany òptim per a la seva replantació, evitant així varietats forànies.
És molt curiós veure com a poc anem recuperant algunes espècies de vegetació que, bé, havien desaparegut i fins i tot havien desaparegut de la nostra memòria, no? Perquè molta gent el que conceptualitzava era aquestes platges absolutament lliures de qualsevol tipus d'element vegetal i sembla que no és així. Els ulls són un exemple, els alocs en són un altre, tota la vegetació dunar també és al cap i a la fi un element que s'està recuperant. Déu-n'hi-do la feina que es fa en aquest sentit, Cristina.
Sí, la veritat és que sí, el projecte Life Platera, com bé saps i com ja hem seguit aquí al Far, doncs n'és tot un exemple de recuperació, per tant, enhorabona per aquesta feina que estan fent i també doncs, per mantenir les dunes, que és una zona protegida.
Doncs penjarem fotografies quan això hagi arrelat i quan hi hagi aquella imatge tan maca que ens agrada explicar. Gràcies, Cristina.
Gràcies.
Adéu. Bueno, i tenim l'Armada Espanyola desplegant-se per la costa catalana. De fet, El patruller Infanta Cristina de l'Armada Espanyola està amarrat al port de Tarragona durant aquest cap de setmana, Daniel.
Exacte, la principal missió d'aquest patruller és la vigilància marítima i té encomanades com a missions la lluita contra la immigració il·legal i el tràfic d'estupefaents, la lluita contra la pirateria, el control del trànsit marítim, la protecció del medi ambient o també la vigilància de pesca, entre altres. Demà dissabte, 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, obrirà les seves portes perquè qui vulgui el pugui visitar tant als matins, tant al matí com a la tarda. L'estada a Tarragona de l'Infanta Cristina, però, no ha estat exempt de reaccions. Per exemple, el grup municipal de la CUP ja ha criticat l'arribada d'aquest patruller. En un comunicat, els cupaires ho consideren una demostració de força per part de l'estat espanyol, amb la qual es pretén intimidar i alhora banalitzar i normalitzar la presència militar.
Doncs veurem quanta gent el va veure i sobretot si realment marxa dilluns o diguéssim, el deixem aquí ja per tota la setmana vinent. Gràcies, fins després, Daniel.
Fins ara.
I els bombers continuen treballant amb l'objectiu de controlar la fuita d'una canonada d'etilè que es va produir a Santa Margarida i als Monjos, Ivan.
La fuita continua activa, tot i que de manera controlada i sota la vigilància del cos d'emergències. De fet, l'empresa propietària de la canonada d'etilè ha augmentat el consum per minimitzar la fuita i, segons han informat els bombers de la Generalitat, la pressió ha començat a baixar. Aquest mateix matí també s'han instal·lat panells a la zona propera a aquesta fuita, a uns 120 metres de distància, per comprovar el vent i poder valorar la concentració d'aquesta substància química a l'aire. L'incident va provocar, recordem, que es tallessin dues carreteres ahir al vespre, entre elles l'autopista AP7, a més de l'evacuació preventiva dels treballadors del polígon industrial Casa Nostra, Santa Margarida i els Monjos. A les 8 del vespre, però, van poder tornar als seus llocs de feina i prop de les 10 de la nit es va reobrir la circulació, tot i que a hores d'ara només hi ha un carril obert a l'autopista en sentit sud, a l'altura de Vilafranca del Penedès. Mentretant, el pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya continua en estat d'alerta. Protecció Civil també està en contacte permanent amb els municipis de la comarca, així com amb l'Agència Catalana de l'Aigua per avaluar preventivament possibles afectacions a rieres o aqüífers d'aquesta zona, tot i que fins al moment no se'n té constància.
Doncs serà una feina que haurem de seguir fent al llarg del cap de setmana, controlar, veure realment per quins subterfugis, per quins forats se'ns ha anat aquest etilè i quina afectació pot tenir sobre els aqüífers i les aigües que s'utilitzen, doncs, senzillament que per l'agricultura. Tant de bo això s'acabi ben aviat i l'afectació sigui mínima. Ivan.
Doncs sí, està previst que en unes hores estigui resolta la fuita, però clar, els efectes d'aquesta fuita, doncs, anem a saber-ho uns dies. En tot cas, ho anirem seguint i ho intentarem explicar aquí al FAR.
Vinga, en lluita contra la contaminació. Gràcies, fins ara.
Gràcies.
I obert el període de caça menor a les Terres de l'Ebre en una temporada en què els caçadors col·laboraran en fer el cens d'aus aquàtiques cinegètiques del Delta de l'Ebre. Lluïsa.
Aquest diumenge 13 d'octubre s'obre el període de caça menor a les Terres de l'Ebre en una temporada que no presenta massa novetats. A més, els caçadors compten ja amb l'autorització del Departament de Territori i Sostenibilitat per a la caça de la polla d'aigua, que de fet va iniciar-se el passat diumenge en alguns indrets del Delta amb l'ús de gossos i sense arma. Les societats de caçadors del Delta de l'Ebre s'integraran enguany en la monitorització de les aus cinegètiques del Delta per conèixer millor l'estat de les poblacions d'aus a nivell local i poder adaptar la seva extracció cinegètica al seu estat de conservació. El projecte, enfocat a aconseguir que l'activitat cinegètica estigui basada en coneixements científico-tècnics de les espècies que permetin un ús sostenible del recurs, està finançat per la Federació Catalana de Caça i en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. La seva primera fase acabarà el mes d'abril del 2020.
Doncs estarem atents, aviam com acaba aquesta primera fase i els resultats, evidentment, us els portarem a l'antena. Gràcies, Lluïsa, que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. El destacat de la jornada.
5
5 són les unitats que hi hauria d'haver operant al marc del Boran. Són el Salvamar Hamal, el Nitac i el Cor, una a Motril, l'altra a Màlaga i el tercer a Melilla. D'aquestes 5, només dues a hores d'ara estan operatives. L'Espica, Almeria, i el Guardamar Concepción Arenal, que es troba a Màlaga. Les altres 3 estan espatllades en un context, en un moment, on el rescat de persones a la zona de la Mediterrània, del Mar del Boran, està plenament activa. Aquesta és la denúncia que ha fet Salvament Marítim, en concret la CGT de Salvament Marítim, contra el govern d'Espanya, bàsicament perquè la seva planificació de manteniment d'aquestes embarcacions l'únic que fan és estalviar diners i posar en risc la vida dels tripulants i la durabilitat del material. Que ens ho expliqui l'Ismael Furió, que és portaveu de la CGT Mar i Puertos. Ismael, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs sorpresos novament, cada vegada que des de la CGT ens fa arribar una informació, la veritat és que se'ns posen els pèls de punta. Ara resulta que en lloc de fer el manteniment de les embarcacions cada any, ho fan cada 2 anys i per tant s'espaien més.
Sí, ja des de fa uns anys, des de que vam passar a ser part de Sasemar, això va ser el 2012, se van fer uns canvis d'estalviar en manteniments i, bueno, la decisió que vam prendre aquesta gent va ser reduir el 50% el que era la rotació de les varades, de les tretes a sec de les embarcacions. I, clar, evidentment, això era després d'aquests anys. Comença a passar la factura òbvia de tot això. Ara les averies comencen a sortir perquè el manteniment que s'ha fet aquests anys ha sigut deficient de totes totes. De totes formes, l'interès de la setmana també és molt poc per reparar-ho, o sigui que no sé, així estem, la veritat.
El context és molt dolent per aquestes avaries. Estem en un moment on hi ha molta arribada de gent i molta gent que s'ha d'anar a rescatar al mig del mar amb uns efectius i amb un material que és clarament insuficient.
Sí, i el trist de tot això és que avui mateix està arribant a Argelia un mercant transportant les 6 salvamars noves que el govern actual ha manat construir a tota pressa per a regalar-li al Marroc i a Argelia, que es feren càrrec del dispositiu de salvament. Evidentment, no, nosaltres no és que critiquem aquesta acció, però sí que és cert que, que a les costes espanyoles tenim llocs on feia moltíssima falta construir embarcacions noves. Estem parlant que al tros del Boran tenim embarcacions que tenen 30 i 32 anys, que ja no són operatives des de fa 15 o 20 anys, i que entenem que aquesta aposta per donar-li mitjans de salvament i de rescat, que evidentment no garanteixen de la mateixa forma que podria fer Espanya el rescat de persones migrants, considerem que és una atrocitat i que és evidentment un signe molt clar de l'aposta que està fent en aquest moment el govern espanyol de cara al rescat de vides humanes. Està prioritzant el rescat tant en cossos militaritzats, i per una altra banda, pareix una broma de molt mal gust haver-ne construït 6 unitats noves amb tota la tecnologia per a regalar al Marroc i a Argelia, i que es facin càrrec en uns mesos de lo que és l'acció de rescat en el mar del Boran.
És a dir, amb els nostres impostos s'han comprat 6 barques, o s'han fabricat 6 barques noves per regalar a països del nord d'Àfrica, mentre les nostres s'estan avariant d'elles.
Es cauen a trossos, literalment. Salvament Marítim, enguany, per exemple, s'ha fet una inversió que pràcticament quadruplicarà el pressupost de tot el salvament marítim en construccions noves. Per a nosaltres, des de feia, no sé els anys, ja, la veritat és que són tants que ja no ho recordo, però no sé els anys que feia que no es feien en la seva unitat. Des de fa uns anys hem aconseguit com un gran logro i una cosa excepcional, que es construeix una mitjana de una o dos salvamars cada any i mig, cada 2 anys, per anar renovant una flota que ja clamava el cel. Ja. Clar, el trobar-nos que de sobte s'han llogat tots els mitjans que s'ha pogut per a construir 6 salvamars noves que van a treballar a l'altra banda del Mediterrani i que la seva funció va ser interceptar les pateres que surten al mar del Golan i l'Estret per a retornar-les al nord d'Àfrica, i ja hem vist aquest estiu que la majoria d'aquestes intervencions han estat un poc marcades per l'oscurantisme. És a dir, tothom podem recordar que fa dos estius, quan hi havia intervencions, se parlava de xifres, sí, i es donava més o menys un seguiment d'on arribava aquesta gent, quina gent era, on anava, on donava. Això aquest estiu no ho ha pogut saber ningú, ni els periodistes, ni la gent de peu, ni nosaltres mateix. És a dir, quan hi ha un rescat, ningú sap qui s'ha rescatat, on ha acabat, perquè rescats han hagut de desenes de milers i no han sortit a cap lloc. L'únic mitjà d'informació que n'hi ha és la pàgina de Twitter de la Guàrdia Real Marroquina, que pràcticament publica una pastera de cada 20 i quan li interessa. Si no, pues, no té un seguiment o no se fa d'una forma seriosa com s'havia pogut fer aquí.
És a dir que...
La qual, els drets d'aquestes persones, pues, és trist pensar que crec que no estan ni de lluny garantits i que van anar a molt pitjor.
Tens raó que aquest estiu hem tingut molt poques dades de rescats, almenys en premsa. Suposo que ja s'han procurat prou de que no les coneguem. Escolta'm, estarem atents a com evoluciona tot això, sobretot perquè ara recordava que fa uns mesos deien que estaven haciendo reuniones para las nuevas embarcaciones de salvamento marítimo que s'havien de fabricar a Galícia. Vull dir que...
Bueno, són aquestes, les que ja han sortit cap allà.
Ah, són aquestes. Ah, molt bé, molt maco. Sí,
les que han fabricat a Galícia són aquestes. Aquests dies han conegut dues notícies que són de vamos, serien per a caure de risa si no fos per el tint tan no, dramàtic que tenen.
Ismael, espera, Ismael, fem una cosa. En parlem la setmana vinera amb més calma, si et sembla.
Quan vosaltres vulgueu.
Merci, gràcies, fins ara.
Adéu, fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Obra d'art.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I amb tu.
4:45. I a les portes del cap de setmana ens agrada parlar d'activitat esportiva i de tot allò que té a veure amb el mar i, si us sembla, comencem anant cap a l'Empordà perquè hi ha prevista la tercera trobada de la 18a regata Interclubs Empordà a l'Escala. Cristina.
És la tercera fase d'aquesta 18a edició de la regata de vela de creuer de la Costa Brava. En aquesta ocasió, el Club Nàutic L'Escala serà l'anfitrió de la prova. La regata Interclubs Empordà va començar el passat 4 de setembre a Roses, ha passat per el Port de la Selva i després de l'Escala culminarà l'últim cap de setmana d'octubre al Club Nàutic L'Estartit, on es sabrà qui és el guanyador d'aquesta 18a edició. Les proves d'aquesta regata itinerant de la Costa Brava es faran a la Mar d'Empúries durant el cap de setmana. Hi participen les classes de creuer RI o RCI Rally i diumenge a les 5 de la tarda es farà el reconeixement dels guanyadors al Meeting Point del club.
Però els que els agradi més el mar des d'un punt de vista més proper, no cal que s'enfilin enlloc, el poden gaudir nedant. Cap de setmana per al Radical Ocean 52 a Calella, Palafrugell i Illafranc.
Sí, es tracta d'una de les competicions en aigües obertes de referència a Catalunya amb participants de primer nivell i estarà centrada en la protecció dels oceans. Qui en té tots els detalls és el director tècnic de la competició, en Gerard Alemany.
Gerard, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs amb moltes ganes que arribi aquest cap de setmana i poder veure aquests 1.500 nedadors completant les diferents distàncies que heu preparat.
Exacte, sí, sí, nosaltres també, amb moltes ganes d'aquest cap de setmana.
Com es prepara, com es preveu i, sobretot, com heu planificat tota aquesta iniciativa de sostenibilitat en el qual hi participen Radical i Ocean 52?
Doncs bé, portem, la veritat, molts mesos treballant per preparar aquesta prova, aquest cap de setmana, en el que hi ha doncs moltes distàncies nedant al mar, a més de tot tipus d'activitats per adults, per nens, per nedadors, per acompanyants, i enfocat sobretot en aquest tema, com bé dèieu, de protecció de l'oceà i de la sostenibilitat que hem volgut doncs, donar un pas més endavant en aquest sentit per ajudar i per conscienciar tothom que hem de cuidar els nostres mars per poder gaudir-los, en el nostre cas, nedant. No?
Quines són les iniciatives que portareu a terme doncs, per potenciar aquesta sostenibilitat i també aquesta conscienciació col·lectiva?
Doncs hi haurà... Primer de tot, a nivell més intern, i gràcies a una col·laboració amb la marca de beguda Ocean 52, doncs haurem pogut, per exemple, evitar tots els envasos d'un sol ús que generen normalment quan amb tots els avituallaments que es donen als nedadors i als participants. Llavors, no hi haurà plàstics d'un sol ús. Hi hauran també activitats enfocades a l'ecoswimming, que és una modalitat nedant que ha començat a agafar pes, en la que doncs, la idea és nedar, però per agafar tots els residus que es puguin trobar al mar i recollir-los. I paral·lelament doncs, també hi haurà una recollida de residus de la platja de Llafranc i moltes activitats i tallers en el village enfocades en aquest sentit. Llavors, és tot tant a nivell organitzatiu com a nivell de conscienciació, doncs hem volgut potenciar això perquè és algo que ens afecta directament com a nedadors i com a organitzadors de proves al mar obert. I bé, doncs, amb moltes ganes, la veritat, de veure el resultat.
1.500 nedadors i nedadores, però no tots, faran la mateixa travessia perquè n'hi ha diverses de programades.
Sí, exactament. Hi ha les travessies, diguéssim, més notòries, són les de demà al matí, en les que es neden distàncies de 1.500, 3.500 i 7.000 metres. Hi ha un punt de sortida de la travessia de 7.000 metres i de 1.500 metres a Calella. La llarga arribarà fins a les Formigues i acabarà a Llafranc, i la curta anirà directament a Llafranc. I després, aquesta modalitat de 3.500 metres en la que els nedadors es mouran amb embarcació fins a les Illes Formigues i tornaran nedant. Llavors, al marge d'aquestes tres distàncies, que són les importants, les que hi ha més volum de nedadors que hi participa, hi ha també doncs, aquesta, com bé comentàvem, l'ecoswimming, que s'organitzarà per dissabte a la tarda. Hi haurà també el diumenge al matí doncs, proves de relleus, amb un caràcter bastant més lúdic i més, una mica més dinàmic i proves per als més petits, de diferents distàncies més curtes, de 50 a 200 i 800 metres, i també una prova també curta explosiva de 800 metres també nova que hem obert aquest any per descobrir el radical més ràpid. Així que sí, tenim moltes proves, moltes distàncies, i res, doncs moltes ganes de que surti bé.
Un parell de qüestions. Per una banda, crida l'atenció que dels 1.500 nedadors, els que més participen, la prova amb més participació és la més llarga, és a dir, la de 7 quilòmetres, on hi participen 650, i la que menys, la de 3 quilòmetres i mig. Per tant, sí, diguéssim que valents els que es decideixen a nedar aquesta distància de 7 quilòmetres, i després l'assistència als nedadors, que sol ser segurament el més complicat de coordinar, no? És a dir, com s'assisteix des de l'aigua a aquestes, doncs, 1.500 persones, que en qualsevol moment, no passarà així, però que en qualsevol moment poden tenir algun tipus de problema.
Sí, exacte. Llavors ja amb tot aquest... Bueno, per una banda, amb el que comentaves, doncs sí, la participació més alta és a la prova llarga. També és veritat que treballem amb límits de participació per no fer les proves més grans del que haurien de ser, i per associar-ho amb la nostra estructura de seguretat, que estigui relacionada amb tot el volum de gent que neda. Llavors, en aquest sentit, sí que... hi ha aquests límits. En la 3.500 metres és una prova que agrada molt, però no podem abarcar més de 350 nedadors per tot el que suposa moure'ls fins a les Illes Formigues amb embarcació i després que tornin nedant. Llavors hi ha tots aquests temes logístics que es tenen en compte per treballar amb els límits de participants, i a més, doncs, que aquestes persones que nedin, doncs, tinguin tota la seguretat possible per fer el recorregut, que no és un recorregut fàcil, amb plenes garanties de que, doncs, en qualsevol cas pugui haver-hi, doncs, qualsevol embarcació, caiacs, tota l'estructura de seguretat respongui a qualsevol cosa que pugui passar. Llavors sí que hi ha més de 40 embarcacions, que són moltes, hi ha més de 50 caiacs que també estaran acompanyant, hi ha també, doncs, bueno, tot el que té a veure amb les motos d'aigua que estaran també per trasllats ràpids. També hi ha un equip d'Angel Swimmers que estan com ajudant molt a la part més moral per als nedadors, en el que són un grup de 30 nedadors experimentats i nedadores que estan, doncs, donant suport des de l'aigua, acompanyant els nedadors de la segona, els que van, doncs, una mica més tranquils, no van tan ràpid, doncs, per ajudar-los en proximitat si algú es posa nerviós, si, doncs, si hi ha algun tipus de problema així que es pugui solucionar com una mica d'ànims, doncs tenen aquesta funció. Això és un algo bastant que hem anat implementant les últimes edicions i també agrada molt. I bueno, doncs, tot el que té a veure també amb la seguretat que dels nedadors a terra, amb, doncs, ambulàncies, amb dispositius de SUVB, SUVA, per qualsevol cosa que pugui passar, doncs, que es pugui donar la cobertura sanitària al mateix moment en el punt de... Bueno, en aquest cas, en el punt d'arribada a Llafranc, i que no hi hagi problemes. Així que tot el que té a veure amb la participació és està molt bé, però ha d'haver-hi al darrere, doncs, tota aquesta estructura de seguretat que pugui, doncs, això, no? Sí. Estar a l'alçada.
Els Angel Swimmers que s'han consolidat, recordo la primera edició que, bueno, primer eren nedadors d'èlit i fins i tot alguna persona no nedadora d'èlit, però sí molt relacionada amb la natació, i que, bueno, ara el tenim pendent de sentència. Però vull dir, gent que amb moltíssima experiència ajudava i col·laborava que acabés. Vull dir que no estem parlant de qualsevol persona, estem parlant de gent que ha fet distàncies llarguíssimes.
Sí, exactament. I perquè us heu la idea, doncs, és gent que ha anat múltiples travessies de més de 20, 30 quilòmetres, tant, doncs, vés a saber, diferents... Bueno, tenim molts casos, molts reptes que han... gent que ha aconseguit i que es porten moltíssims anys nedant al mar, i que també, doncs, any a any també van desenvolupant aquesta idea, no?, de, ostres, poder ajudar els altres, que vagin també progressant i aconseguint els seus reptes, i a l'aigua, doncs, la veritat és que funciona molt bé, perquè les paraules d'ànim quan és complicat o quan algú t'ajuda a donar-li la volta a una situació adversa, que molts cops al mar és mental, perquè hi ha aquest component, no?, ostres, de...
Sí, sí.
Això, les onades, és una mica diferent, no?, a el que estem acostumats, doncs allà estan ells per poder ajudar, donar un push extra, no?, un cop de mà, i la veritat és que molt agraït que puguin estar, doncs, aquest equip d'Angel Swimmers un any més, doncs, donant-nos donant-nos suport en aquest sentit.
Gerard, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana. Ja hi serem.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A reveure. Bé. Molt bona tarda. I seguim repassant. Va, ens anem cap al Garraf perquè hem sabut que el regatista del Club Nàutic Garraf, en Pep Costa, participa en la Mini Transat 2019. Ivan.
Amb només 20 anys, el garrafenc participa en solitari en una de les regates de referència del calendari. Costa va sortir el passat cap de setmana des de França, rumb les Canàries, per completar la primera etapa de 1.350 milles. El regatista va explicar abans de salpar que aquesta prova era un dels seus primers reptes competitius en les regates d'altura, però que la Transat li permetrà millorar el seu estil com a patró professional per poder competir més endavant, diu, en la Vindy Glove, la Volta al Món en solitari. Ara mateix Pep Costa és 15è en la classificació general, està a punt d'arribar a l'illa de Madeira i està previst que aquesta nit, aquesta matinada, pugui arribar també a Lanzarote. Després continuarà el recorregut fins a Martinica en aigües del Mar Carib.
I no ens movem del Garraf, parlem d'una iniciativa que ha posat en marxa el Club Nàutic Vilanova.
Una iniciativa que començarà aquest mateix cap de setmana. L'escola de vela del Club Nàutic Vilanova ha posat en marxa el Club de Navegació J80, una eina per totes aquelles persones que volen guanyar experiència navegant a vela de manera continuada. Volem conèixer més detalls d'aquest projecte i per això saludem el director esportiu del Club Nàutic Vilanova, en Tete Sabater.
Tete, bona tarda.
Bona tarda.
Com esteu per aquí? Ja implementant noves idees, eh?
Sí, bueno, vull de visita celonàtic, que és visita obligada, però ja tenim tot preparat per demà.
Allà hi vam ser nosaltres dimecres i la veritat és que ens ho vam passar molt bé. Suposo que la cosa allò està bullint de mala manera, eh?
Sí, la veritat és que aquest any es veu molt d'ambient, es veu molt d'ambient i bastant moviment.
Què és això del Club de Navegació J80?
Bueno, això és un programa pensat sobretot per donar continuïtat a tots aquells clients que adults, no? Que bueno, han passat per la nostra escola o que realment volen tindre un aprenentatge en la navegació vela. Aquest estil, la veritat, és que dins de la nostra oferta vam plantejar cursos de creuer amb J80, vam tindre bastant d'èxit, vam tindre bastanta demanda i bastantes preguntes sobre si a l'hivern hi hauria manera de continuar amb l'activitat, i ens vam plantejar fer un programa que durés tot l'any, no? Plantegem tres caps de setmana, plantegem un calendari, pagant una quota mensual, la gent pot tindre a navegar dos dissabtes al mes, i bueno, la idea és fer l'activitat amb J80, i amb l'objectiu que bueno, la gent vagi perfeccionant la seva navegació fins que arriba un moment en què bueno, puguin sortir a navegar sols.
Per tant, entenc, Tete, que d'alguna manera són navegants que ja tenen una determinada experiència amb el món de la navegació.
Bueno, la veritat és que de la manera que ho hem plantejat pot servir tant pel qui quasi vol aprendre per primera vegada com per aquell que vol anar perfeccionant. Dins de cada embarcació tenim un monitor assignat i és una mica l'encarregat d'anar perfeccionant aquella gent o d'anar, no?, de donar aquelles pinzellades que a la gent li manca, no? Vull dir, ens trobem, la realitat de les escoles és que sobretot en temes d'adults ens trobem amb molta gent que en el seu dia es va treure la titulació, no?, la titulació corresponent, però que realment se n'adona que a l'hora d'agafar un barco i de navegar sol no té la capacitat o no es veu amb cor. És una mica el que hem donat aquest programa, és a dir, bueno, nosaltres anem guiant, anem formant, fins que tu tinguis la llibertat per dir, bueno, la llibertat de confiança de dir, bueno, jo ara ja soc capaç de sortir a navegar sol, no? Una mica aquesta és la idea del programa.
De fet, servirà, com bé dius, per guanyar confiança per aquella gent que ja hagi navegat alguna vegada, per la gent que no hagi tingut mai contacte amb la vela, no sé si estaràs massa d'acord, però entenc també que quan comences, el millor que pots fer és començar en equip.
Sí, la veritat és que sí. Nosaltres ofertem, dins de les modalitats que hi ha de la navegació vela, nosaltres tenim activitat de vela lleugera i creuer. De vela lleugera sí que és cert que una vegada tens de navegar amb vela lleugera, quasi pots navegar en qualsevol modalitat. Però clar, hi ha, segons quina edat tinguis, no sempre ho de gust aprendre a navegar en una embarcació tan petita, no? Normalment, el J80, que són embarcacions que són embarcacions de 8 metres, que ja tenen una filosofia més de creuer, jo crec que són les navegacions més aptes per una mica iniciar-se o aprendre en la que ja tens una edat en la que, bueno, que el físic ja no és, ja no requereix tant un esforç físic, no? I en aquest sentit crec que és el que és just l'embarcació ideal.
T'escoltava, Tere, i pensava que ara ja veuràs, ara em linxaran, eh? Però això de les titulacions nàutiques és un sac a quartos, perquè clar, si tens la titulació nàutica però no saps navegar, clar, és a dir, quin sentit té? Se suposa que quan te la donen és perquè has demostrat que en saps. Si te la tens i no en saps, mal vamos, saps?
Això és un tema molt complicat, que està en el ojo, no?, en el candelero des de fa molt de temps. Però bueno, en aquest país la veritat és que a vegades patim de titulitis, no? I sembla que al final tinguis que, no?, anar traient titulacions i titulacions i titulacions i mai acabes. Si té finalitat al final impositiva, no t'ho sé dir, però sí que tal com està plantejat actualment, la gent surt d'haver tingut la titulació i la realitat és que no sap navegar, i aquesta és la realitat. No sé si trepitjo algun ull de poll, però la veritat és aquesta, que la gent té una titulació i no sap navegar, no?
I amb aquest curs...
Que nosaltres com a escola de vela ens va perfecte, eh? Ja, perquè al final la gent recorre les escoles de vela per dir, bueno, tinc el títol, ara he sigut també navegar, vull dir, som el complement perfecte. Però la realitat és aquesta, sí, que no acaba d'estar ben muntat.
I amb aquest curs a TETE, amb el Club de Navegació J80, estem parlant d'un curs exclusivament pràctic on surt a navegar o també fareu alguna mena de sessió teòrica?
Nosaltres fem... La idea és plantejar sempre petites sessions teòriques. Sobretot la idea, més que fer sessions teòriques abans de la sessió, la idea sobretot és poder fer briefings després de la sessió, on tu puguis, no?, anar marcant a cada alumne els errors que ha tingut, les coses que ha de millorar, no?, allò que durant la navegació has vist i has copsat que hi ha que millorar, i una mica la idea és aquesta, no?, marcar uns petits objectius per cada sessió, sortir a navegar, observar els alumnes i a l'arribada a terra poder fer un briefing de dir, bueno, això ho has de millorar, això ho hem de no sé què, això que és així, que és això, i, bueno, i que això serveixi perquè cada dia la gent vagi agafant confiança i vagi aprenent.
És l'esforç que es fan des de les entitats nàutiques i des dels clubs per apropar la navegació a la gent. És una manera molt fàcil i molt senzilla, eh? T'apuntes al curs, aprens a navegar i després, si t'aficiones, doncs ja trobaràs la manera.
Sí, perquè a més jo crec que és una fórmula que et serveix per aprendre el teu ritme, no? I tu al final saps que pagues una quota mensual, que pots vindre els dies que vulguis, i pots estar dins del programa. Al final és un programa que, com aquell que diu, no té termini, no? Vull dir, la idea és iniciar-lo i que la gent pugui estar fins que consideri que es veu amb la confiança per dir, bueno, jo ja sóc capaç de portar una vacació sola, ja puc llogar o ja puc comprar o ja puc, no? O sí, ja puc anar a navegar amb altra gent.
Recordeu que l'hivern és un bon moment per navegar, eh? Que l'aigua està calenta i que...
És la millor època. Sí,
fins al desembre, jo crec que... No, fins al desembre ben bé, ara és fantàstic tot.
Sí.
I les encalmades de novembre són fascinants per aprendre.
Sí, la veritat és que no és mala època. Sembla que el 15 de setembre se tingui que acabar el mar, però el mar està allà tot l'any.
Tete Sabater, moltíssimes gràcies. Escolta'm, dona records a la gent del Saló Nàutic i aviam què podem portar cap aquí. Que vagi bé.
Gràcies, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Iniciatives que s'estan duent a terme al nostre país i que tenen a veure amb el foment de la vela i la navegació. De veritat, és una bona manera aquesta. Hem de trencar estereotips, eh?, i apropar la vela i la navegació a totes les persones. Hi ha moltes creences que, bueno, es poden trencar només que amb una mica de ganes de canviar la nostra percepció. Ho anirem explicant des del far. Gràcies, Ivan. Fins ara.
Fins ara, gràcies.
Aquests dies Arenys de Mar han acollit més de 500 alumnes que feien remor com si en fessin més, vinguts de diferents escoles arreu del país i han estat gaudint d'activitats nàutiques. Isabel.
Doncs si es tracta de les Olimpíades Concepcionistes, unes jornades en què els alumnes han practicat diferents esports conjuntament per tal de reforçar els llaços entre diferents escoles i les relacions entre ells mateixos. Entre els esports i les activitats que han practicat, evidentment no hi podia faltar la nàutica, i és per això que nosaltres avui hem dit, goita, els tenim aquí.
Clar.
Doncs baixem a la base nàutica d'Arenys de Mar, qui és qui els ha acollit per poder fer totes aquestes activitats nàutiques, modalitats que han practicat, la vela, el caiac, el paddle surf.
Wow.
Si et sembla, escoltem què és el que ens deien ells mateixos aquest matí.
Vinga, fem-ho.
De San Lorenzo, de Madrid. Hemos hecho aquí en la playa, hemos hecho kayak, vela y
paddle surf.
Ha sido muy buena y se ha pasado genial. Y hemos podido hacer amigos de otros colegios y de todo.
Y además también hemos pillado viento.
Con viento sobre todo para la vela, para que puedas ir más rápido y...
Pues ahora estem fent activitats nàutiques.
Paddle surf.
Per les Olimpiades Concepcionistes.
I podies triar esports, llavors nosaltres hem triat... Jo, per exemple, he triat activitats nàutiques i pàdel.
De Burgos. Pues en las actividades náuticas hemos empezado con la vela, que es muy divertido. Y luego con el kayak y el pádel en el sur. Y con el kayak pues hemos hecho distintos juegos, con una pelota y a cogerla y hacer como 10 toques. Y luego con un pádel muy grande, porque es como la tabla de surf, pues hemos estado jugando y todo.
Pues ha estado divertido y ha sido bastante fácil de manejarlo.
Hasta América.
Los deportes son súper chulos todos y pues, no sé, me lo he pasado súper bien hoy.
Era nada.
No sé, se estaba muy a gusto ahí en el mar.
Y cada uno hacía una cosa, por ejemplo, uno tiraba de la cuerda, otro de no sé qué.
Otro manejaba el timón.
Estaba muy a gusto ahí en el mar.
Sí, clar, el mar t'aporta aquesta calma que ara ens traslladaven les noies, en aquest cas de Granada.
Sí,
per
senyor.
Tant, molt animats, s'ho han passat d'allò més bé. Avui
espera.
Ja marxaven.
Saludamos a los del autocar de Madrid, ¿o no? Que nos deben estar escuchando.
Potser sí. En tot cas, les jornades eren avui i ahir també. També hem pogut parlar, evidentment, doncs, amb el responsable de la base nàutica d'Arenys de Mar, en Ferran Martínez, també amb un dels monitors que acompanyaven aquests alumnes, en concret els de San Lorenzo de Madrid, que és l'Àlvaro, cognom doncs que no se sap. Però Álvaro, què tal? Tots dos han coincidit en destacar la importància de poder gaudir en un entorn com aquest, en un entorn privilegiat com és el d'Arenys de Mar, d'aquestes activitats nàutiques i de com això els ha ajudat a reforçar les relacions entre ells.
Molt bé, superbé. Aquests dos dies han estat espectaculars. Sí, sí. Llàstima que no ha fet sol, però el de més, perfecte. Bueno, hi ha de tot. Hi ha una mica de tot, però la majoria, vaja, ja els veus. Encantats, s'ho han passat superbé. Molts dient que és el millor que havien fet aquests dies. Bueno, entenem que no, la resta de coses que fan són coses que fan habitualment, i pel que això és nou, doncs clar, ha sigut una novetat. Després també n'hi ha alguns pues, que tenen, no, una mica més de recança, una mica més de pel mar i això, però bueno, ja ho veus, aquí tots s'ho han passat molt bé, i a part, bueno, hem anat fent coses així superactives, relleus amb els caiacs, així, sense que arribés a ser competició, però bueno, amb una mica d'això, no? De joc, no? De donar joc.
Bien, muy bien, ha sido bastante enriquecedora para los profesores. Sí, la verdad es que es una oportunidad, nosotros que no tenemos mar ni podemos hacer tanto esas actividades, que tengan la oportunidad de hacer esto y compartirlo. Sí, la idea es quitar un poco la parte también competitiva y que sea compartir experiencias y que se junten colegios y disfrutar de la experiencia.
Doncs això és el que ens explicaven des de la base nàutica d'Arenys de Mar aquest matí. Com dèiem, avui acabaven aquestes Olimpíades Concepcionistes, una bona excusa per tastar, per molts d'ells, per primera vegada al mar, que l'han tastat, però de ben segur que no serà la darrera.
No, de fet, se'ls sentia cridar de lluny i... La
de felicitat,
que...
eh?
Sí, sí, sí.
Ara que la gent no s'espanti, no. Cridaven de felicitat.
I s'ho han passat molt bé, a més, com que l'aigua està calenta no passaven ni fred. Això no,
no passaven més fred quan sortien. Un cop sortien tenien més fred que no dins l'aigua, això es notava.
Clar, imagina't, vens de Burgos, que no tenen mar i els poses aquí a la costa de casa nostra, Arenys, al Maresme, i els fas jugar i els mous, doncs, bueno, és una cosa extraordinària. Molt bé, Isabel, doncs, bueno, haurem de fer unes Olimpiades Faroristes.
Ens ho plantegem.
Vinga, fet.
ara que ens escoltàvem joves preadolescents o adolescents, no?, de 13, 14, 15 anys, no? Sí, no?
Sí, sí, alguns ja adolescents.
Directament també, sí, depèn de... Bé, nosaltres hem anat a edats una mica més tempranes, una mica més joves. De fet, en el nostre mar de nens, avui els hem preguntat què els aporta el mar.
Un mar de nens.
Jo me sento tranquil·la perquè el soroll me tranquil·litza i alegre perquè li puc jugar i nedar i fer de tot.
És molt bonic, fa calor i te digue el moreno.
M'aporta tranquil·litat i m'agrada molt nedar i banyar-me sobretot a l'aigua de la mar.
L'arena, l'aigua salada i anar a pescar.
Me fa sentir que tinc moltes ganes de banyar-me.
M'agrada molt el soroll de les ones i quan te banyes que te vinguin les ones.
Me sento bé.
Felicitat i pau al recordar que tots, bueno, venim del mar.
Quan xoca l'aigua de roques me tranquil·litza i m'agrada molt pescar i banyar-me.
I la platja me sent molt malament, no m'agrada.
A mi el mar m'aporta tranquil·litat i pau perquè estàs lliure i pots ser el que vulguis.
M'agafo el caiac i pues, vaig a fer una mica lo loco.
Me divertixo molt.
La tranquil·litat i me transmet felicitat.
Quan me vull posar a l'arena, pues, que se sent la soroll de lo mar i que s'està molt tranquil.
M'agraden que hi haguen onades grosses perquè m'agrada que me tombiguen.
Jo no soc molt de platja, però m'agrada sentir les ores del mar, me tranquil·litza.
Feliç i banyar-me.
I quan vaig allí m'ho passo molt bé i xuco.
Doncs aquesta és, això és el que els aporten els nens, el seu contacte amb el mar. Nosaltres marxem i després de les 5 seguim aquí al Far amb moltes més històries.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La culpa és del vent, amiga de ningú. Ningú és perfecte com ho ets tu. Porto l'estiu a dins per si t'agafa fred. Busco el somriure etern en els teus ulls. Altres coses per fer. No m'ha agradat ja pensar que no hi vaig fer res. Podria odiar-te tu, podria odiar-me a mi, podria odiar-ho tot, així perquè sí, però no tinc prou temps i no ho puc fer tot. He d'anar a comprar i arreglar el jardí. Aviam si acabaràs perdent les forces. Si en tens la por, la sort, l'amor, truca'm que ho arreglarem tot, truca'm que arreglarem el món. Thank you. ets tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.